Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
I un minut, doncs, del matí. Sabem més o menys per on començarem i no sabem a on acabarem. Ens expliquem. Tenim en aquesta taula a la Fernanda Gran Uribe, filla del dibuixant xilè fincat tants anys a Sitges, Fernando Gran. I bé, la tenim aquí aprofitant que ella viu a Àustria, viu a Graz, i bé, passa breus temporades a Sitges. Bé, hem estirat del fil i hem aprofitat, doncs, això, que hi havia la presentació per poder-la portar aquí. La presentació que va tenir lloc dissabte passat de Los Cuentos Animados de Fernando Gran. Però clar, la Fernanda ens diu, a veure, aquí hi ha moltes coses. Hi ha l'obra del pare, hi ha l'obra del pare amb la mare, hi ha les coses que estan estirant del fil de l'obra del pare i del seu germà. Hi ha la seva pròpia obra, perquè la Fernanda també és escriptora i dibuixant. Per tant, aquí hi ha un ventall immens. Fernanda, bon dia.
Bon dia.
Un ventall enorme
de coses. Un ventall enorme de coses, sí, 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 sí. I no sé, on vulguis començar?
Doncs mira, comencem pel més fàcil, parlo de dissabte.
Vale.
Dissabte presentàveu els contes animats de Fernando Gran. Què són aquests contes animats?
Mira, aquests contes animats són les pel·lícules de dibuixos animats de 4 llibres del meu pare. Uh-huh. 3 contes fets amb la meva mare, els anys 60-70, un d'ells de l'any 66 a Nova York, i un altre conte que és absolutament creació del meu pare. Ara, les animacions han estat fetes a 6 mans. Bueno, els dibuixos a càrrec del meu pare, la uh-huh. producció del meu germà Santiago Gran, i el so i la música a càrrec d'en Carlos Luprián. Llavors, és una producció molt reduïda de pel·lícules de dibuixos animats. Era el que el meu pare volia, fer una cosa gairebé artesanal dins del món de la tècnica. Vull dir, amb totes mitjans tècnics possibles, uh-huh. perquè tenien bons ordinadors i el Carlos és un tècnic magnífic, però amb un grupet petit on no, per no entrar en aquesta branca comercial de moltíssimes persones fent dibuixos més o menys enllaunats que connecten amb coses del món comercial, que venen sobretot amb influències japoneses.
D'acord.
Llavors que no...
Sí, partint de l'estructura minimalista...
D'una estructura molt minimalista...
Del que ja era, en el fons, la manera de treballar del teu pare.
Sí, sí, sí. La descripció que els hi agrada a tots tres, que els hi agradava, li agradava al meu pare, era la d'artesania digital. Uh-huh. Sí.
I aleshores, la base són els dibuixos del teu pare.
Sí.
I són, m'has comentat, 4 contes.
Són 4 contes,
quatre,
sí.
4 contes adreçats a...
A nens i adults, també.
A nens i adults.
Sí, a nens. El que passa és són adreçats a nens, realment. Uh-huh. Però els adults penso que els poden gaudir, també. És una cosa que, no sé, que tenen una màgia especial. Entres en mons que són gairebé onírics, arquetípics, hi ha imatges, sí, de la natura, d'una natura molt de la invenció, de la imaginària del meu pare, amb arbres i plantes que no existeixen però que podrien existir. Llavors, per adults també estèticament ja són, ja criden l'atenció. I a més que més enllà de la història del conte, pots trobar un sentit més filosòfic, metafísic, diria jo, també. Que del sentit de la vida.
Anava a dir, les il·lustracions de Fernando Gran ja donaven tot aquest aire oníric, aquest aire d'un món fantàstic, oi?
Sí.
Ja servien, ens col·locaven l'ambientació necessària per arribar a aquest objectiu.
Exacte, i el meu pare per això somniava també als anys 60 i feia cosetes petites d'animació perquè la seva idea era fer aquests dibuixos en moviment. Que li cridava molt l'atenció fer això. Hi ha música també, no? La combinació de música, moviment i els seus dibuixos era el seu somni. I llavors, ara, amb la tècnica informàtica a finals dels anys 90, va començar a experimentar, naturalment, sense la necessitat de tenir un equip de gent immens per fer tot això.
Ell es va publicar alguna cosa o amb ell en vida d'aquests contes animats o d'aquest intent d'animació a partir dels dibuixos?
D'aquests no, però sí que s'han vist coses d'ell. També, mira, a Xile va començar amb contes petits animats de la meva mare, amb cançons que havia fet la meva mare, cantades per una cantant xilena molt coneguda. Després, aquí també va fer animacions dels dramagrames que publicaven a La Vanguardia. També...
Que és potser l'aspecte més conegut,
pel que
es va fer més conegut.
Exacte.
Fernando Gran.
I després a La Vanguardia Digital, els darrers anys, tenien, em sembla que era cada divendres, em sembla, una petita animació d'aquests cops, la Cranology, és una sèrie de... jugant amb el cop... amb el cap, perdona, cop. És que me'n surt l'alemany. Amb el cap.
Cop?
Cop, és a l'alemany, m'ha sortit a l'alemany. No.
Sense camp, sí.
Sense, del cap humà, del crani, no?
Correcte.
Jugant amb totes les possibilitats d'un crani d'un cap humà. Sí.
D'acord.
Sí, sí.
És a dir que, més enllà d'aquells aspectes pels quals es coneixia més l'obra de Fernando Gran,
sí,
hi ha uns altres aspectes pels que ells també treballava de manera gairebé, no sé si dir d'afeccionat, de motu propi, no?
Sí.
Sense una intencionalitat final de veure un producte.
És que el meu pare era, en aquest sentit, no va perdre mai el sentit lúdic de la creació, de la creativitat. Llavors, ell s'ho passava molt bé amb tot el que feia. I treballava moltíssim perquè era no podia fer una altra cosa més que crear i experimentar, i tenia amb el seu estudi una taula amb dibuixos, després la taula amb l'ordinador i amb el llapis òptic, i després una altra taula amb altres coses, i experimentava i passava una cosa a l'altra, i estava absolutament envoltat amb el seu estudi, envoltat de coses que inspiraven la seva creativitat. Llavors s'ho passava molt bé i no tenia un esperit d'autopromoció molt acuciat, entens? Ell, si li sortien les coses, era més bé perquè la gent... arribava amb ell i li proposava coses, però no anava a buscar ni a trucar portes, no tenia temps. Treballava tot, és que estava sempre treballant. Sí.
Estava sempre treballant, sí. Treballant en allò que li agradava.
Sí, molt feliç a Sitges, sí, sí. Sí.
I treballar tant vol dir haver deixat un arxiu immens, no?
Immens, sí.
Que és un altre dels aspectes que ens comentava la Fernanda ara abans de començar.
Sí.
Què teniu?
Què tenim?
A casa?
Tenim de tot, perquè era molt, molt polifacètic. Llavors tenim des dels treballs per nens petits, moltíssims llibres,
sí,
més de 40, la majoria d'ells amb la meva mare, que feien una parella creativa perfecta.
La Maria de la Luz Uribe.
La Maria de la Luz Uribe, exacte, combinaven molt bé. Després tenim l'obra d'il·lustració per premsa, temes polítics, temes de cultura. Tenim també l'obra d'il·lustració de temes científics, que li van fer un homenatge a la Pompeu Fabra el novembre passat, perquè il·lustrava amb molta intuïció temes molt complexes de ciència. aquestes són a color, per exemple, no tot és en blanc i negre, vull dir, els nens, els contes infantils a color, de ciències també a color. Després tenim uns dibuixos molt tremendistes i molt foscos, inspirats, que són part d'un bestiari bastant grotesc, diria jo, basats en, inspirats en el tema de la dictadura a Xile i del cop militar de Pinochet, que els va afectar directament als meus pares i amics d'ells.
Sempre havien explicat la història aquella de que a la família us va agafar fora de Xile.
Sí, us va agafar fora perquè el meu pare tenia, amb aquesta beca Guggenheim a Nova York per
estava
fer dibuix animat.
Exacte.
Sí, ens va bajar. Jo encara, era molt petita, però encara me'n recordo quan van rebre la notícia, sí. I bueno, tenim aquests dibuixos, tenim també dibuixos d'insectes, també és una sèrie. Tenim també... És que hi ha moltíssim.
Hi ha
moltíssimes coses molt diferents. Que si veus una cosa... Uns d'aquests dibuixos més foscos i després els llibres infantils, penses, a veure, un momentet, sí.
És això, el mateix autor?
Era el mateix autor. I si, sí, i te n'adones que sí, que ja... Clar, te n'adones que sí, que és el, si et fixes molt bé, clar. Hi ha el sello gran, però no, però són aspectes molt diferents de la seva creació. Llavors no és només un il·lustrador.
D'acord.
Un humorista.
I aleshores tot això s'ha d'ordenar?
Tot això sí. Sí.
Feina ingent, suposo.
Sí. Sí, bueno, ja... Mira, de mica en mica, jo ara, com que visc a Àustria... Faig coses quan amb aquests viatges que faig a Sitges, gràcies a Déu, amb la meva feina a l'universitat, tinc moltes vacances a l'estiu, també al febrer, també al Nadal, a Pasqua, llavors m'ho puc combinar, sí.
Vas baixant i aleshores
baixant,
doncs, és qüestió
sí.
de posar-s'hi.
Bueno, qüestió de posar-s'hi i penso que també ara mirarem si hi ha alguna manera de subvencionar l'arxiu. Sí. Estem parlant també amb Xile.
Això anava a preguntar.
Sí,
diguem que en el país d'origen es manté algun tipus de contacte?
Mira, en aquest moment sí. En aquest moment jo vaig anar a Xile ara, a començaments d'any. Vam presentar amb l'Andrés Borlone un llibre, ell és l'autor d'aquest llibre antològic sobre el meu pare,
sí.
que ha quedat preciós. És la millor antologia... Mira, al meu pare li feia molta il·lusió aquest llibre, sobretot perquè té una subvenció de fons al Ministeri de Cultura, fons públics, i tindrà una distribució a totes les biblioteques del país, llavors podran tenir accés a aquest llibre moltes persones, nens, gent jove, que no el coneixien perquè per les circumstàncies de la dictadura, clar, el meu pare no va ser popular durant molts anys, naturalment.
Exacte.
Clar.
Exacte.
Llavors, ara hi ha un boom, penso, ho vaig comprovar a Xile, un petit boom Fernando Crán, que hi ha molt interès. Sí.
Això és anàvem ara a preguntar. Clar, Fernando Crán, l'any 73, en el cop d'estat, ja queda fora de Xile i aleshores ja està fora de Xile. Quan torna la democràcia, Fernando Crán ja té la seva vida establerta a Sitges i, per tant, doncs, decideix no tornar de manera conscient.
Clar que no.
I a quedar-se aquí. Però, clar, restableix en certa mesura les relacions amb el seu país?
Sí. Home, el president de Xile li va donar, Ricardo Lagos, li va donar una medalla honorífica i sí, no, clar. El que passa és que
la seva obra no havia estat distribuïda, és a dir, el coneixien més aquí que allà.
Exactament, més elit, una petita élite o gent que tenia més a veure amb el món de l'art, però si no la gent jove que he conegut ara a Xile, que estudien Belles Arts, el que sigui, doncs estan encantats de conèixer l'obra del Crán, que si no, no sé, podrien arribar per casualitat, però no... M'entens? Sí.
El Sant Jordi de l'any passat va tenir potser un dels millors cartells del Sant Jordi dels que recordem, un cartell que havia fet precisament doncs, el Fernando Crán.
Bueno, el dibuix.
El cartell no el va fer perquè va fer el dibuix sense la intenció que fos un cartell.
Exacte, és un dibuix d'un llibre.
És un dibuix d'un llibre.
La vam triar els meus germans i jo.
Sí, recordem que el Gavi Serrano ho explicava, que s'havia posat en contacte amb la família
exacte.
I que vosaltres veu doncs dir, ostres, aquest...
Aquest va bé per Sant Jordi. Sí.
Per Sant Jordi. I es va parlar en el seu dia d'aquesta voluntat de recuperar aquesta part d'arxiu de coses que havia fet Fernando Grande, les tantes que havia fet per anar-li donant relleu. De fet, la presentació d'aquest dissabte passat també entenem que entra dintre d'aquest mar els contes animats. Una miqueta cap a on es vol tirar? Què es vol fer a l'hora de recuperar l'obra de Fernando Grande?
Mira, moltíssimes coses, hi ha moltes possibilitats. Jo penso que, bé, Sitges és fonamental.
Sí.
Vale? Llavors, a mi m'agradaria que l'arxiu del meu pare es quedi aquí a Sitges. Vale? Llavors, això s'ha d'ordenar i s'ha de veure. Després, amb això, tenim la idea, principalment, estic planejant reedicions d'obra, la promoció també dels dibuixos animats, que només són aquests, no només són aquests contes, hi ha altres cosetes.
N'hi hauria més per...
Sí, també, per exemple, uns dibuixos, unes animacions de música contemporània que són més abstractes, que havia fet ella amb molta il·lusió. Bueno, hi ha moltes coses. Llavors, jo penso que de mica en mica s'ha de parlar... Jo penso, el terreny que penso que és més... legítim és Catalunya i també amb Xile. I això sí que es pot combinar. Hi ha obra que és pròpiament xilena, que té a veure amb la història de Xile, i hi ha coses que tenen a veure amb Catalunya, clarament. Llavors, ja anirem bé. No sé, encara... Jo penso que Sitges és bàsic. Tenim una casa aquí a Sitges que és bastant, penso, emblemàtica. Té molta història, aquesta casa dels meus pares. Ha passat gent... molt, com diria jo, sí, coneguda, important, creativa, de Latinoamèrica, de Xile, de Catalunya. És una casa que ha viscut moltes converses interessants, creatives. Mira,
va ser un focus de l'exili en el seu dia.
Sí, sí, no, gent com, clar, José Donoso, però també en García Márquez ha passat per casa meva, m'entens? Molta gent... I clar, del món d'aquí, en Joan Brossa, que venia moltíssimes vegades, en Permanyer, en Lluís Permanyer, i es trobaven, i hi havia, no sé, era un ambient molt, molt, també, de distensió, de riure, de passar-s'ho bé. És una casa que té molta història. Llavors, a mi m'agradaria que l'arxiu del meu pare...
Romangués aquí. Que és on ell va estar.
És on ell va estar i on ell vivia, sí. Sí, sí, sí.
Sí, de fet, i això ho havíem comentat amb ell alguna vegada, el fet de no haver volgut tornar a Xile,
sí,
doncs
sí, sí,
també
sí.
No, ell va trobar un lloc
exacte.
El va omplir.
Que el va... Sí, 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 absolutament. Sí, 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 sí.
Els fills ja éreu grans, quan ell podria haver tornat sense cap problema.
Clar, però no. No, és que no entrava en qüestió, no. Sí, sí. Sí, viatjava per visitar la seva mare i tal, però no... I amics i tal, però no.
Ell va mantenir-se fidel a Sitges.
Fidel a Sitges, sí, sí, sí.
I amb tot això, aquella mena de garbuix al que fèiem referència a l'inici. La Fernanda també és escriptora, també il·lustra.
Sí.
Fins a quin punt... ser filla del teu pare ha estat bo i fins a quin punt doncs és un pes que s'ha de portar?
Mira, no... Això del pes no ho sento. No és una cosa que... En el meu cas, jo... Primer que vaig començar com a escriptora, vale? Vaig publicar...
La meva mare,
exactament, i vaig començar amb llibres per joves... El meu primer llibre el vaig publicar amb 24 anys a l'editorial EDB i és un llibre que encara va per la... Té 15 edicions ara. Aquest any han fet la...
Vull dir que... Com es diu aquest llibre?
El otro techo del mundo. I llavors jo no pensava fer il·lustració. És per això que et dic que no pesa la figura del meu pare perquè no era el meu tema. Jo dibuixava sempre i era una cosa que em que la trobava molt divertida, però ho feia més per mi mateixa. I sí que em van trucar per fer algunes il·lustracions en una revista de cultura que es diu Lateral i tal, perquè sabien que jo feia coses. Però ho feia com... No m'ho prenia molt seriosament. I després, fa poc de temps, el meu pare em va dir, mira, empieza a combinar tu dibujo con tu texto, vas a ver que lo vas a pasar bien y tienes mucho que decir. Llavors va ser més bé un incentiu, em va animar. I com el que faig, penso. Hi ha gent que diu, ai, tienes un sello muy gran, se nota. No sé, potser és el tras familiar, però és una cosa que jo sento que no té molt a veure amb el que feia el meu pare. Uh-huh. És una cosa diferent, per mi. Llavors, no és un pes. L'únic que sí que em sap una miqueta greu és que ara, en aquest moment, no tinc molt de temps per fer un altre llibre. Perquè després de la publicació del meu llibre, L'Impiagafes Quàntico, a l'abril de l'any passat, uh-huh. jo pensava començar directament amb un següent llibre, i amb el que va passar amb la mort del meu pare, inesperada, llavors aquests mesos, fins ara que ha fet un any des de la mort d'en Fernando, llavors no he tingut temps per escriure ni per dibuixar. I això sí que és el pes.
D'acord.
La manca de temps. Sí.
Aquest és un pes compartit per molta gent, si
sí,
vols.
Sí.
És a dir, que la intenció ja era, de molt de temps enrere, de fer una certa carrera pròpia a partir d'això, de poder anar creant. La vessant d'escriptura, que si hem de buscar, l'hauries heretat més de la mare que del pare, uh-huh. i el pare, que en aquest cas va ser el que va motivar doncs l'afegitor de les il·lustracions.
Sí.
En aquest apartat final.
Sí, sí. I en aquest moment, mira, penso... Em dedico ara a... Bueno, sí que vaig fer un llibre xil, per un autor xilè l'any passat. Vaig tenir temps de fer les il·lustracions. Sí, no me'n recordava, però sí, la vaig presentar ara, al gener a Xile. Sí, no, mira, sí que he tingut una miqueta de temps. Però per fer un llibre absolutament meu, combinant l'escriptura i el dibuix, encara no... Però és això, que si sento que els meus pares... doncs estan...
molt presents,
molt
no?
presents, i, uh-huh. i jo faig les meves coses que tenen a veure amb ells, i ara que no són aquí entre nosaltres, uh-huh. penso que és bonic. Sí, sí.
Sempre temàtica juvenil?
Sí i no. Els dibuixos que vaig fer per aquest autor xilè, Eduardo La Barca, que és un llibre que ara farà una miqueta de polèmica, per cert, uh-huh. però no sé si és el moment de... És un llibre que a Latinoamèrica farà polèmica. Són textos polítics, satírics, i la portada té una cosa una miqueta polèmica. Aquest llibre és per adults, clarament. I el que faig jo personalment és que a mi m'agrada molt la gent jove. M'agrada mm-hmm. molt aquest període de transició entre l'infantesa i el món dels adults. Mm-hmm. Que és un període que per mi és metafòric de la condició humana també. ¿Vale? L'adolescència té que veure amb la paraula mateixa, l'acepció ho diu, de dolor, mm-hmm. de patir, de no trobar-te molt bé en aquest món on començaràs a ser un adult. I això m'interessa. I a més, aquesta petita porció d'adolescència la portem tots dins nostre, bueno, també com la porció d'infantesa també, uh-huh. però aquesta porció d'adolescència sempre surt en moments determinats de la teva vida, no? d'inseguretat i tal. Llavors m'interessa. Però també penso que aquests llibres que són per joves també poden ser llegits per adults. El meu llibre, L'Impiagafes Quàntico, penso que és un llibre que els adults... també el poden gaudir i disfrutar, és molt divertit, i hi ha coses una miqueta absurdes que et pots identificar absolutament com a adult, que tenen a veure amb l'estrès de la vida quotidiana avui en dia. És una miqueta una comèdia d'enredos, i tothom uh-huh. es pot sentir identificat. Sí.
Anava a dir, pel que estem entenent, del que ens explica la Fernanda, l'escriure per adolescents, escriure per joves, pot ser llegit per adults si ens despullem d'aquesta capa d'adults i recuperem aquesta capa doncs, d'adolescents que comentaves que
sí.
continuem tenint.
Sí. I a més que els meus adolescents són adolescents bastant universals. No tenen que veure amb un ambient social determinat, de grup o tribu urbana, d'aquestes coses, sinó mm-hmm. més bé són els bitxos raros dels grupets de les tribus urbanes, que no calcen amb cap lloc. Mm-hmm. els meus protagonistes són d'aquests que sempre se senten una miqueta estranys. Vale? Llavors,
tots ens
això.
Podem arribar a sentir
tots
una miqueta estranys.
Ens podem arribar a sentir estranys, bitxos raros a la vida. Sí, 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 sí.
Anava a dir, els adolescents de Graz, els de Sitges i els de Xile, tenen molts punts en comú?
Bueno, aquests punts on hi ha vegades que et sentes absolutament bitxo raro, com deia, que dius, i què faig aquí, i no sé, i que no, i aquesta inseguretat, i que et mires al mirall i no et reconeixes, això és comú, no? I hem sentit tots.
I encara, sí.
Sí, sí.
Doncs una miqueta, a partir d'aquí, la Fernanda està, com dèiem, a Àustria, treballa a Àustria, a la universitat, ens
sí.
has comentat.
Sí, sí, sí.
Aleshores, això doncs, li dona poques opcions d'anar venint bé, va venint als estius. Aquí Sitges, evidentment, i el seu germà, el Santiago.
Sí.
Que és també qui ha col·laborat, encara que no ens ho ha comentat, no sortien a la invitació, però els contes animats serien doncs, de la Fernanda, del Carlos Lupriani també.
Meus no, jo no he fet res. Jo sóc la... Aquests contes són del meu pare,
sí.
I el meu germà és part de la producció del dibuix animat, perquè el meu germà fa dibuixos animats. De fet, a La Vanguardia Digital té una sèrie amb el Carlos Lupriani, i clar, són tres persones. Fernando Cran, Santiago Cran i Carlos Luprián, que és el músic.
I la Fernanda
Cran Uribe? I jo
Uribe?
No, jo sóc com la... no sé. Jo, mira, jo sóc part de l'equip com a... Mira...
Coordinadora.
Coordinadora, relacionadora pública, el que surti. Jo també també puc dibuixar si és necessari, però en aquestes pel·lícules no he fet res. Més que ara, en aquest moment, doncs... promocionar una miqueta això i sí, 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 sí.
Què teniu en cartera?
Què tenim en cartera? Moltes coses. Hi ha moltes coses, sí.
Això pot ser bo o pot ser dolent, tenir moltes coses a la cartera?
Mira, hi ha una cosa que m'agradaria moltíssim que pogués sortir aviat, més aviat possible. Aquesta antologia del meu pare,
sí.
De Xile, que acabem de presentar a Xile, penso que hauria de ser publicada a Catalunya, traduïda al català i canviant, sobretot, alguns dibuixos que són pròpiament xilens, que tenen a veure amb temes de Xile.
Que aquí potser no s'entendrien
tant. Que no s'entendrien tant, que sí s'entenen, però igualment...
A veure, aquest la dictadura és un tema universal.
Sí, exacte. No, hi ha alguns que sí es deixarien, però i els dibuixos de premsa penso que caldria... a substituir els dibuixos xilens dels anys 60, d'abans de la dictadura, per dibuixos que tenen a veure amb temes aquí. Llavors, fer la versió catalana d'aquest llibre i en català, clar. Això sí que m'agradaria moltíssim.
Anava a dir, antologies dels dramagrames de La Vanguardia n'hi ha?
No, encara són una antologia... No, encara no. D'aquestes... també seria un tema, no? Però en aquest moment el que m'agrada és que estic molt contenta amb aquest llibre. Aquest llibre ha quedat preciós i penso que s'hauria de presentar. Hauríem de fer alguna cosa aquí a Catalunya.
Doncs no, és una possible idea. Hem vist una web, fins i tot, la Cran Factory.
Sí, sí. Bueno, és la web que havien començat a fer abans de la mort del meu pare. De moment, sí, és... l'ampliarem, vale? Està una miqueta encara en stand-by i hem de fer també més.
És a dir, es va posar una web que està a les Beceroles,
sí.
als seus inicis, i que en principi, però allà ja hi ha fins i tot hi ha alguna imatge animada, hi ha dibuixos...
Sí, el que passa és que era el començament d'un projecte del meu pare que no... que per desgràcia no
va
continuar
reixir, vale,
perquè, no va, perquè mira... No, no estava en els seus plans fer el traspàs tan aviat, però mira, les coses són com són i és per això que ens hem d'adaptar als nous temps, però tenim molta energia i jo estic molt, molt entusiasmada també.
En continuarem parlant, oi?
Sí, jo encantada.
Perquè, de fet, el que s'ha presentat ara, aquest dissabte passat, els cuentos animados de Fernando Cran, entenem que és només una primera part d'altres...
Sí, sí, sí. I, bueno, aquests DVDs estan aquí a Sitges, es poden comprar a la Tramuntana, a l'Òpera, em sembla que també hi ha... no sé si... Jo segur a la Tramuntana i a l'Òpera, però hi ha altres llocs on també els, el pots comprar.
Només s'han distribuït a Sitges?
De moment, no, a Barcelona també, a la llibreria La Peixera, a Sarrià, i com acabem de produir aquests DVDs, doncs són els jocs. També, clar, si et connectes amb la Cram Factory, el pots comprar directament. Sí,
és a dir, que per internet també es pot, sí, es pot buscar.
Es pot buscar, si no... però jo penso que la gent d'aquí Sitges, mira...
Millor a...
Sí, poden... Poden anar
als establiments.
Als establiments, exactament.
Que s'ha distribuït. Doncs aquesta, la possibilitat d'en el futur de poder comptar amb aquesta antologia dels dibuixos de Fernando Cran, que es va presentar el mes passat a Xile.
A Santiago de Xile.
I també doncs, amb la intenció que té la Fernanda Cran Uribe. Ens ha dit, i això és una... No, a més és interessant que ens ho digui. Diu que és el meu segon cognom perquè a vegades es confon.
Sí.
Quan diuen el primer nom només.
Exacte, no, i també perquè la meva mare ha de ser present amb el meu nom. Penso que és molt important.
Doncs aleshores Fernanda Cran Uribe, que també això podria tenir més temps per poder continuar-se dedicant al que és una altra de les seves passions, que seria escriure i dibuixar per a joves, per a adolescents, sí, i amb aquesta intenció de que tothom al final la pugui llegir perquè els temes són universals.
Sí.
Doncs Fernanda Cran Uribe, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Per aquests, doncs per haver presentat aquests cuentos animados, bon viatge de tornada.
Gràcies. D'aquí
3 dies,
sí,
oi?
Sí.
I esperem, doncs, això, poder-te tornar a saludar doncs, quan hi hagi algun altre d'aquests projectes que ens has comentat.
Doncs encantada, i gràcies, eh? Vale.